Ràdio Tiana, les notícies.
En el Dia Mundial de la Ràdio, periodistes consolidats recorden el seu pas per Ràdio Tiana, la veu del motor a RAC1, Quim Salvador, o la periodista de 8 al dia, Gisela Rodríguez, van iniciar les seves carreres a l'emissora local. En l'actualitat, Ràdio Tiana continua fent escola al costat de joves promeses del periodisme. Els pisos del lloguer social de Tiana ja estan tots adjudicats. El regidor d'Urbanisme, Ricard Fabra, creu que l'opció del lloguer ha evitat que quedessin pisos buits. La majoria de veïns de Can Gaietà són de Tiana. El futsal Tiana juga contra el Castelldefels. Jorge Asensio treballarà el partit, tot i que aquest rival ocupi la 14a posició. El vòlei Tiana s'enfrontarà al Premià de Dalt, un 6è classificat dur pels interessos de les tianenques.
El Tribunal Constitucional preveu...
Si és veritat que l'asseguradora...
Parlarem també avui de la remodelació del...
Marquez entra tercer i és el campió!
Aquí hi ha molta gent en aquest país, entitats, plataformes...
I podríem dir cap de setmana d'hivern.
Hola, bona nit. Està convocat una concentració.
Torna't a connectar.
Ràdio Tiana torna a trepitjar carrer.
Torna a estar davant els micròfons.
Explicar-te el que passa.
A cada plaça.
A cada escola.
A cada casa.
Dins i fora l'Ajuntament.
Amb les entitats. Amb petits i grans.
Un periodisme pausat i rigorós.
Una ràdio que torna a captar el pols del poble. Torna't a connectar.
Tiana torna a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio aquest 13 de febrer, precisament un mes després d'iniciar-se, i ho fa amb la seva emissora municipal En Marxa. El mitjà de comunicació ha tornat a reviure aquest 2014 gràcies també a l'arrencada del mitjà que el recolza, el portal d'informació La Local, un web que s'adapta a l'actual situació de la comunicació a Catalunya, on molts ciutadans consulten les notícies a través dels mitjans digitals i de la xarxa social. Ràdio Tiana es va fundar l'11 de setembre de l'any 1996 amb un equip que dirigia el periodista Isaac Salvatierra. El subcap de l'ara.cat és també qui ha impulsat l'actual projecte de La Local. Aquesta ràdio, com molts altres mitjans locals, ha estat l'escola de joves periodistes que ara treballen per mitjans nacionals i oferint informació a un públic molt més extens. A Gisela Rodríguez, després de treballar a Ràdio Tiana i a diversos mitjans de comunicació locals de la comarca, l'hem pogut veure als matins de TV3 i en aquest moment, avui del dia d'avui TV, escoltem-la.
Una escola, sens dubte, vull dir, una manera d'aprendre, de fer, d'equivocar-te, de fer projectes i programes que segurament si no fos a la ràdio local no el podries fer a cap altre lloc, i la veritat és que et dona moltes... molta seguretat després.
Rodríguez comparteix redacció amb una de les periodistes que havia dirigit aquesta emissora. Gemma Linyan ha explicat els successos de Catalunya durant molts anys a RAC1 i ho continua fent ara al costat de Josep Cuní.
Jo vaig començar abans que hi hagués ràdio perquè em van demanar un cop de mà per tota l'empenta inicial, que això vol dir des de pintar les parets fins a anar a comprar els primers discos. A mi la ràdio em va canviar la vida, perquè jo no m'havia plantejat mai ni fer ràdio, ni dedicar-me a fer informatius de ràdio, ni menys encara acabar fent successos, ja no només a la ràdio, sinó a la televisió. Vaig descobrir un nou mitjà, una nova manera de viure, o de malviure, perquè a vegades és molt complicat, i també em va permetre conèixer una professió, uns mitjans, uns professionals i també moltíssima gent que et vas trobant pel camí que t'omple molt.
Qui també ha recordat avui el seu pas per Tiana ha estat l'actual veu del motor a RAC1, Quim Salvador. Quan estudiava tercer de periodisme, va decidir posar en pràctica el que estava aprenent a la universitat i també va picar a la porta de Ràdio Tiana.
La ràdio, de veritat, passava la teoria que ens ensenyaven a la universitat, que tenia fonaments teòrics, però que està molt bé, però realment el que funciona és posar-se la banda al micròfon, perdre-li la por i saber que estàs parlant a l'antena. I que hi ha algú de l'altra banda que t'està escoltant i així vaig començar. Vinc de viatges des de Barcelona a Tiana, vaig començar informatiu, després van fer un programa d'esport.
No tots els que han passat per la 107.2 FM continuen treballant als mitjans de comunicació. La periodista Laura García, per exemple, en l'actualitat s'encarrega del Departament de Premsa de l'editorial La Galera.
Va ser la primera ràdio en la que vaig treballar. De fet, primer vaig col·laborar-hi, després treballem durant molts anys. I m'ha ensenyat tot el que sé en el món de la ràdio, la veritat. Va ser una escola per mi, per molt que hi ha passat. És a dir, que li haig d'agrair moltíssimes coses.
En l'actualitat, Ràdio Tiana torna a comptar amb la col·laboració de veïns i veïnes del poble que fan programes com l'Embalat, però també amb joves periodistes i promeses del periodisme. En aquest moment, aquests estudiants tenen l'oportunitat de treballar en antena, però també pel format web. L'Elisenda Linyan està acabant quart de periodisme i compagina els estudis amb les notícies culturals de la ràdio. A més, condueix la secció d'agenda al Queda't. En Guillem Cuní, que estudia tercer de mitjans audiovisuals al Tecnocampus de Mataró, fa possible que la local compti amb vídeos que recullen les millors imatges dels dies més destacats a Tiana. Escoltem què significa per ells treballar per aquest mitjà local.
Aquí puc fer ràdio, perquè locutem, puc també gravar i editar, puc escriure. Jo crec que és molt complet perquè toco una mica de tot i a part faig contactes, conec gent i a més hi ha molt bon rotllo amb l'equip i això m'agrada molt i estic molt bé.
Per mi és molt important, és una oportunitat de poder fer allò al que em vull dedicar.
Gràcies, en part, a aquests i altres col·laboradors, Ràdio Tiana i la local ha pogut tirar endavant programes especials com el de l'incendi de l'Alegria o el del Tiana Negra. Aquesta informació i la història també de Ràdio Tiana es pot consultar a la localtiana.cat.
El Tribunal Constitucional preveu...
Si és veritat que l'asseguradora...
Parlarem també avui de la remodelació del...
Marc Márquez entra tercer i és el campió!
Hi ha molta gent en aquest país, entitats, plataformes...
Sí, podríem dir cap de setmana d'hivern.
Hola, bona nit. Està convocat una concentració...
Torna't a connectar.
Ràdio Tiana torna a trepitjar carrer.
Torna a estar davant els micròfons.
Explicar-te el que passa.
A cada plaça.
A cada escola.
A cada casa.
Dins i fora l'Ajuntament.
Amb les entitats, amb petits i grans.
Un periodisme pausat i rigorós.
Una ràdio que torna a captar el pols del poble. Torna't a connectar.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Els pisos de protecció oficial de Can Gaietà ja estan tots llogats. Aquesta setmana la promotora Visoren els ha acabat d'ensenyar als últims arrendataris. El sorteig d'aquesta promoció es va fer el passat mes de novembre i tres mesos després ja s'han pogut adjudicar la setantena d'habitatges. Els primers veïns hi van començar a arribar durant el mes de desembre, quan es va fer la primera entrega de claus. El regidor d'Urbanisme de Tiana, Ricard Fabra, explica que llogar aquest tipus de pisos és més fàcil que quan es tractava de promocions de venda, on alguns habitatges quedaven buits, fins i tot durant anys.
Donen en aquell que té, que potser és el que no necessita un habitatge de protecció oficial, però justament a la gent que menys té el crèdit és nul. De moment, l'habitatge de lloguer és una possibilitat que es dona a la gent necessitada d'habitatge, a la gent que uns perquè es volen independitzar, els altres perquè s'han separat, els altres per necessitat de mobilitat, pel que sigui. Jo crec que és una aposta vàlida.
La majoria de veïns d'aquests edificis de Can Gaietà són de Tiana. Aquests conviuran també amb algunes persones de Montgat i Badalona. Després de 6 anys, des de que va començar aquesta promoció que estava pensada pels joves, és a dir, pels menors de 35 anys, la regidoria d'Urbanisme ha decidit ampliar els requisits a l'hora d'accedir als habitatges. Finalment, també hi ha pogut optar per persones separades o divorciades, famílies monoparentals, majors de 65 anys o persones en situació de vulnerabilitat, ho ha explicat Ricard Fabra.
En el moment econòmic que estem passant i que la gent jove, doncs, per les dificultats que hi ha, doncs, tendeix a quedar-se més temps a casa, vam veure que hi havia altres possibles contingents de persones que poguessin estar interessades i necessitades en això. A les cases de Tiana hi ha gent que en una casa de 3 pisos, quan té una certa edat, s'ha d'adaptar als baixos. I això, clar, són unes vivendes amb ascensor que estan adaptades, vaja.
Després del sorteig, la promotora ha pogut contactar amb totes les persones de la llista d'espera de les més de 100 que havien estat admeses, i és que alguns dels afortunats van renunciar al lloguer. Més tard han hagut de trucar altres persones que formaven part del registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial. L'Ajuntament, però, ha demanat que es prioritzessin els empadronats a Tiana, encara que fos des de fa menys de 3 anys. Tots els veïns que han llogat aquests immobles Han signat un contracte de 5 anys que es podrà prorrogar fins a 3 anys més. La resta de persones que hi estiguin interessades es poden apuntar al registre d'habitatge per formar part de la llista d'espera o fins i tot del sorteig de noves promocions. Vissoren calcula que en el termini d'un any hi haurà algunes persones que voldran deixar aquests pisos i, per tant, es contactaria amb aquests sol·licitants. L'Ajuntament, de moment, però, no preveu noves promocions d'habitatge social. L'Ajuntament podrà fixar 2 dels 10 festius anuals que podran obrir les botigues. El Parlament aprova la llei d'horaris comercials per blindar el model català davant la llei espanyola. El Parlament ha aprovat amb els vots de CiU, Esquerra, Iniciativa i el PSC la llei d'horaris comercials. L'únic canvi significatiu és l'increment de 8 a 10 dels festius d'obertura anual, seguint la recomanació del Consell de Garanties Estatuàries. La llei serveix per restringir la liberalització que imposa la normativa espanyola. En lloc de les 90 hores setmanals d'obertura, a Catalunya se'n podran obrir 72, com fins ara, i els únics establiments exempts seran els dels municipis turístics i els dels comerços d'alimentació de menys de 150 metres quadrats. La llei espanyola fixa un mínim de 10 diumenges i festius anuals en què els comerços podran obrir si així ho decideixen. Tot i que fins ara a Catalunya el límit se situava en 8, el recent dictamen del Consell de Garanties va convèncer CiU i Esquerra, promotors de la proposició de llei, d'ampliar aquest número fins a 10. Això sí, no serà la Generalitat, sinó els ajuntaments, els que decidiran com fixen aquests 2 dies de mes. En total, els consistoris tindran capacitat per decidir com situen 4 d'aquests 10 festius d'obertura anuals. Montgat ja ha sortejat els horts municipals. Aquesta és una notícia d'Esther Martínez.
Els horts ja s'han sortejat. Els aspirants trien durant aquesta setmana la parcel·la desitjada. Des d'aquest dilluns, els adjudicataris podran triar el tros que més els convingui. Hi ha diferents mides, de 30 metres quadrats fins a 180. El procés de reparcel·lació es divideix en 2 fases. La primera del projecte és aquesta, en la que s'han aconseguit 120 parcel·les, de les quals 100 veïns de Montgat en podran gaudir. Les 20 restants s'han reservat per a l'ús de l'Ajuntament, l'àrea de benestar social, entitats del poble i escoles que ho hagin sol·licitat. Aquest dissabte s'ha celebrat el sorteig a la sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant-lo Blanc. En la presentació, l'alcalde Francesc Garcia va explicar tot el que s'ha fet per remodelar la zona dels horts de Can Casanovas i amb l'objectiu que s'ha projectat.
Nosaltres volem entendre els horts municipals com un gran parc metropolità, un parc que tu pots anar a passejar, tothom podrà entrar allà, respectant, evidentment, no entre les parcel·les, però sí que hi ha uns camins que tu, doncs, no sé, jo m'imagino les famílies que puguin portar nens i veure com que és un tomàquet, no?, a la rama. I això és una peculiaritat d'aquest parc, no?, d'aquest jardí, doncs, a un estil francès, no?, d'alguna manera, el cultiu com a element, com a jardineria.
El regidor de Sostenibilitat, Tomàs Cabrejas, ha explicat en què consistiria tot el procés d'adjudicació, les bases del concurs i la mecànica del sorteig. I a continuació, el notari va procedir al concurs verificant totes les dades. Ara, els 221 inscrits tenen un número. En aquesta fase poden aconseguir l'hort als 100 primers. Tot i així, la numeració no va ser definitiva perquè es va detectar més d'un membre d'una mateixa família inscrit i només podia haver-n'hi un. Per tant, hi ha persones que, tot i tenir un nombre més alt del centenar, tindran accés a una parcel·la a Can Casanovas. Un cop acabat el concurs a la biblioteca, respirava satisfacció i alegria. Salvador Font, veí de Montgat, ha fet referència a la transparència del sorteig.
Jo crec que més transparent no podia ser, almenys en aquí. I la documentació, si l'Ajuntament han agafat la documentació com ha de ser, il·legal i tot, és un 10, aquest sorteig.
Carmen Rodríguez i Antònia Martín viuen al poble des de fa molts anys. Veuen els horts com una bona font de recursos per a la família en aquests moments de crisi.
La casa, la família, no he gato porque hoy la cosa está muy mal y la verdad es que si tengo a mi hijo me ayuda.
Y como está la vida, que está la cosa tan mal, pues la verdad que también necesitamos un poquito de... Somos 3 en familia y a ver... Está muy bonito que nos den esta oportunidad, que podamos tener un poquito de huerto para poder sustituir un poquito.
Es preveu la inauguració dels horts a mitjans de març, un cop finalitzin les obres.
Queda't.
Aquest divendres, 2 dels artistes més galàctics i avantguardistes de la música catalana i tianenca, Pau Riba i Pascal Comelade, presenten Mosques de Colors, el seu primer àlbum conjunt. A partir de les 9 del vespre, el duet interpretarà el nou repertori acolorit i surrealista a l'Auditori. Ho farà amb la col·laboració de dos músics d'acompanyament. Si encara us sabeu la lletra de Taxista, la primera cançó que va publicar Pau Riba l'any 1967, se us presenta el moment ideal per cantar-la a tot pulmó. Si en canvi voleu descobrir nous estils, encertareu comprant l'entrada per només 20 euros. Pareu bé les orelles i prepareu unes bones malles i un calçat còmode. L'Escola de Dansa de Tiana us ofereix una masterclass de dansa clàssica aquest dissabte des de 11:45 del matí fins a les 2 del migdia. Heu d'estar-hi a l'alçada perquè ballar és necessari per ser feliços i de passada estar en forma. Però si no hi podeu anar o us quedeu amb ganes de més, fora preocupacions perquè l'escola té organitzades 4 sessions més de masterclass repartides entre el març i l'abril. Radio Tiana us n'anirà informant. El pas dels anys converteix Tiana en un poble ple d'històries. Si esteu mandrosos i us ve de gust fer una visita fàcil, Radio Tiana us proposa visitar el cementiri que va acollir a finals de l'any 1870 les morts que deixava la pesta groga. Uns 1.700 barcelonins van ser acollits de manera provisional a la cartoixa i a la conreria. Buscaven curar-se, o si més no, trobar un cert alliberament espiritual davant la malaltia que afectava tot aquell que hi trobava. En total, s'hi van enterrar 75 persones. No trobareu lloc millor per fer un salt al passat i descobrir que Tiana és un poble amb un passat desconegut però amb contingut històric. Podeu anar amb cotxe fins a l'antic cementiri de la Conreria o al restaurant El Cau. Camineu fins a Torre Elèctrica i sense buscar gaire el trobareu. Però també podeu pujar-hi a peu. Si aneu pel camí que surt de la Font de l'Alba, just a tocar de la piscina municipal, hi sereu en només un quart d'hora. Hi podreu veure la pedra que perpetua la memòria dels morts per l'epidèmia. Està col·locada just al centre del cementiri de la Conreria. I ja que hi sou, si voleu fer un mos, teniu el restaurant El Cau a dues passes. Hi trobareu una bona carta de brasa i paelles de tot tipus.
Escoltem les primeres prèvies esportives amb Sergi Quevedo.
El futsal Tiana juga aquest cap de setmana contra el Castelldefels, tercer per la cua a la classificació. Els de Jorge Asensio venen amb la moral molt alta després de treballar a l'empat contra les Plais, el líder de la categoria, i té clar que per optar a la Final Four que vol guanyar molts partits i més encara contra rivals petits, que ara comencen a necessitar esgarrapar punts com sigui per tal de partir de la part baixa de la taula. Contra el Castelldefels pot ser un partit trampa, com deia el mateix entrenador del primer equip, Jorge Asensio.
La próxima jornada es un partido engañoso. Llega el Castelldefels aquí, es un equipo que a priori en la tabla no dice, para mí no refleja dónde tendría que estar, pero aquí es más cuestión anímica de los jugadores que mentalizar a los jugadores del tipo de partido que se tienen que nos vamos a encontrar, dijéramos. Es difícil, ¿no? Contra el Spline no tienes que animar a nadie, dijéramos mentalmente, y aquí sí. Aquí es más una cuestión mental que una cuestión de futbolística.
Aquesta setmana necessiten guanyar imperiosament per no patir més del compte per arribar a la segona posició d'aquest grup A de la Primera Nacional que ara mateix ocupa l'Alella. El vòlei juga a la pista al Premià de Dalt, Butxí de Lloret, la setmana passada. En aquesta primera divisió femenina, les noies de José de la Barrera se les veuen amb el Premià de Dalt, que pot ser molt més perillós del que sembla. Les tianenques juguen contra un rival molt dur i complicat que esperen poder guanyar. Les del Maresme venen de guanyar contra tot pronòstic contra el Lloret, actual segon classificat, i per tant es pot tornar a dir un partit perillós pels interessos del primer equip tianenc. Si guanyen i el Lloret perd, recuperarien la segona posició, tot i que de moment només se centren en guanyar aquest primer partit, amb el que tenen moltes expectatives posades i en què esperen que sigui complicat, ja que s'enfronten a un rival a tenir molt en compte.
En el Dia Mundial de la Ràdio, periodistes consolidats recorden el seu pas per Ràdio Tiana, la veu del motor a RAC1, Quim Salvador, o la periodista de 8 al dia, Gisela Rodríguez, van iniciar les seves carreres a l'emissora local. En l'actualitat, Ràdio Tiana continua fent escola al costat de joves promeses del periodisme. Els pisos del lloguer social de Tiana ja estan tots adjudicats. El regidor d'Urbanisme, Ricard Fabra, creu que l'opció del lloguer ha evitat que quedessin pisos buits. La majoria de veïns de Can Gaietà són de Tiana. El futsal Tiana juga contra el Castelldefels. Jorge Asensio treballarà el partit, tot i que aquest rival ocupi la 14a posició. El vòlei Tiana s'enfrontarà al Premià de Dalt, un 6è classificat dur pels interessos de les tianenques.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.